Cope Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor mossèn Tomàs Mor des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, un divendres més a les portes del Nadal, estem aquí per oferir-los el darrer programa de l'any 2019. Ja a les portes del 2020 i a les portes d'aquestes festes nadalenques, aquest programa ens convida a parlar del Nadal, d'un Nadal ben latent, ben viu, a la nostra diòcesi de Tortosa. I lògicament també a aplaçar-los a que tots vostès tinguin unes bones festes i puguen gaudir, interioritzar aquesta festivitat del Nadal que ens convida a contemplar aquest Déu que s'ha fet home a la humanitat. I continuem aquesta tarda amb les notícies del Nadal. Ja sabem vostès que al llarg d'aquestes setmanes hem anat fent un repàs de les principals notícies nadalenques, dels principals esdeveniments a la nostra diòcesi de Tortosa. I és que al nostre bisbat en tenim i de molts variats, de molt diferents, de molt peculiars. Un d'ells és un pessebre molt diferent del que la setmana passada en parlàvem, del pessebre de Jesús, el pessebre vivent de Tivissa. I la gran diferència fonamental és que encara que plogui o nevi, aquest igual el poden anar a veure, perquè difícilment el suspendran, ja que és tot en l'interior. Dolors Barceló, molt bona tarda.
Bona tarda, mossèn.
En Dolors Barceló sempre hi parlem quan hi ha dos temes importants per a expandir des de la nostra emissora. El primer són els campaments, que a l'estiu fa aquest campament Esforç, la Fundació Esforç, i el segon, doncs, el pessebre vivent, que déu-n'hi-do, no sé, la pregunta és si va ser abans l'ou o la gallina, no sabem si va ser primer el pessebre i després els campaments, o primer els campaments i després el pessebre. És una pregunta que també li farem a la Dolors. Com es prepara aquest pessebre, Dolors?
Bueno, pues estem a les últimes ja, molt bé. De moment, molt bé, gràcies a Déu. I una nova edició, sí.
Un pessebre que va néixer ja fa uns quants anys.
Sí, 27 anys.
Déu-n'hi-do.
Aquest any estem a la 27a edició. Sí.
I lògicament la peculiaritat és que es realitza tot a dintre d'una casa. Com naix aquesta idea fa 27 anys? Deia abans lo dels campaments, perquè la Fundació Esforç també, déu-n'hi-do, fa uns quants anys, molts anys, que ja fa campaments, no? Jo no sé si...
Sí, ja fa 40 i pico, 42 per enguany.
Sí. Per tant, primer van ser els campaments.
Primer van ser els campaments, sí.
I possiblement...
Primer van ser els campaments, allí vam conèixer gent de Tivissa, el mossèn ens va demanar que anéssim amb els monitors, mos va conèixer ell, que anéssim amb els nens i els joves de Tivissa, i després ja pues, la cosa va anar rodant, i estan aquí pues, fent un teatre, fent bueno, un extracte dels pastorets amb una... amb un lloc que tenia la parròquia, amb un saló d'actes, però estava en molt males condicions, i llavors pues, van decidir passar-ho amb un casal gran que té, però com que no podia ser allà, pues, no tenia un saló, no tenia un afort doncs, suficient, pues, van dir, pues, fem a cada habitació una escena, no? I així es va convertir, i va fer el primer pessebre vivent. Mm-hmm. Als baixos de la casa pues, vam anar fent diferents escenes a les habitacions. I llavors van passar al segon pis i així va anar sense que nosaltres, la nostra intenció fos fer un pessebre vivent que sortís del poble, sinó que era per la gent, per les famílies, no? I, bueno, com que Déu parla d'una manera diferent, pues, a nosaltres això es va anar, cada any va anar ampliant-se i cada any pues, la gent va anar venint més gent i venint més... Les persones, tenim persones que venen cada any, però també tenim persones pues, que venen de més lluny o d'altres pobles que pues, se van tornant d'un lloc o de l'altre, suposo.
Clar, el que no ha vist és difícil que ho entengui, perquè la sí. gent busca un pessebre amb molt de decorat exterior,
sí.
i aquí la dificultat està en recrear l'interior.
Aquí està. Aquí està el que cada lloc i a cada habitació pues, és un escenari, no? i aquests diferents actes que es fan, aquestes diferents escenes, pues procurem canviar-ne algunes, que és clar que van a l'Anunciació i la Visitació, pues són escenes, i la cova, no? Són escenes que no poden fallar, és de sempre hi són, però clar, a diferent lloc, amb diferents persones que ho representen. La decoració també la intentem canviar el més possible, i bueno, pues anem fent algo sense cap ambició d'espectacularitat, però sí que la gent quan surten d'allí ens diuen que és molt entranyable, no? Que disfruten molt.
Certament té els seus pros i contres, però sí. Un contra és que l'espai és limitat i que dins sí. de l'espai doncs s'ha de recrear el millor possible l'escena determinada, no? Sí. I per a tapar el pro és de que, clar, com l'espai és reduït, doncs el diàleg, el ball, la música, doncs pot transmetre moltíssim, no? I amb aquesta combinació, si s'aconsegueix, jo crec que queda aquest pessebre vivent de Tivissa.
En mediodía, el espejo. Cope, estar informada.
Bueno, això és el que intentem, no? Transmetre, el primer que tot, transmetre un missatge de Nadal. Però després fer que la gent, si estan a Herodes, pues se sentin dins del Palau d'Herodes. Si estan al moment de l'infern dels pastorets que estan allí dins de l'infern, se sentin dins de l'infern, no? Quan estan a la cova, pues disfrutin amb els nens. Avui parlàvem amb una noia, no? És que a mi el que a vegades me sorprèn és que aquests nois i noies, nens i nenes, sobretot nens i nenes, treballen tocant a públic. Treballen tant en directe que si allarguen la mà toquen a les persones que estan allí. I sin embargo ells pues, ja ho viuen amb una naturalitat. Això jo crec que amb ells, a la seva personalitat i a la seva... Els dona molta riquesa, no? Perquè els ajuda molt a l'autocontrol i ells pues, tenen una... Bueno, tenen una facilitat gran amb aquest aspecte, no?
I lògicament això fa que el pessebre sigui proper, que és una de les característiques importants d'aquest pessebre.
Sí, sigui especial, sí. Perquè doncs, bueno, la gent normalment venen acostumats amb els pessebres que tu has dit, exteriors, normalment amb coses molt espectaculars. Aquí, tu ja ho has vist, no és espectacular, però sí que és entranyable.
Podríem dir que l'espectador es posa dins de l'escena, no és un espectador, sinó que és pràcticament un membre més de l'escena, és com si fos un element del poble, un personatge del poble que veu el que passa, no? I això és realment té un al·licient molt important.
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Anem a parlar d'escenes.
Digues.
Quines escenes són les que heu pensat per aquest any, Dolors?
Bueno, pues aquest any comença amb l'Anunciació i la Visitació allí a la balconada de l'entrada, que saps que hi ha una balconada, estan separades però molt comunicades. Després tenim una escena d'uns pastorets que van pel bosc i es troben el dimoni, que són nens molt jovenets i ho fan una passada, nens de 7 i 8 anys, però ho viuen amb una gran intensitat i ho fan molt ric. Sempre agafem aquestes escenes, això també tindreu en compte que són dels pastorets de Folk i Torres, però adaptades a la situació, al lloc, o sigui, adaptades als nens que tenim en aquell moment que estem treballant amb ells. Després hi ha una altra escena també dels pastorets, que és quan el rovelló es menja el menjar del Jeremies, no?, del Tartamut, i que són una miqueta més grans ja, i a més és curiós perquè són un grup de nens que viuen a Barcelona, els pares són de Tivissa però viuen a Barcelona, i llavors venen només, poden ensetjar només quan venen per la Puríssima, que venen a la Immaculada, i llavors és la fira de Tivissa, i llavors amb ells ensetgen de matí i tarda. Saps? I sí, amb tota responsabilitat ells venen i saben que només tenen aquests dies per ensetjar. I estan junts, els tenim junts allí.
Molt bé.
I després, després ja, per l'escalinata, ja saps que hi ha, pues, coses que ambienten la casa, un naixement, tenim un naixement doncs, que van comprar l'any 2000 per a celebrar aquest moment, i els 2000 anys, no?, de Jesús, del naixement de Jesús, i llavors allí aquestes figures medeixen un metro o així, queda molt, molt, molt bonic. Després hi ha l'exposició de pessebres que són de diferents llocs del món. L'altre dia ho parlàvem, només mos falta tindre d'Oceania. De totes les altres puestos ne tenim, gràcies a Déu. Però ja, aquí sí que hi ha un pessebre de català, molt maco, que agafa quasi la meitat de la sala, i ha quedat prou bé enguany, ha quedat molt bonic. I després ja tenim el rei Herodes, que també hem canviat completament l'ambientació, està molt bé. I després ja passem a l'infern, baixem les escales una altra vegada, anem a l'infern, i allà a l'infern pues, tenim l'escena de la terra que es trenca l'olla, està sempre... Aquesta l'hem intentat ja a vegades canviar de lloc, però com aquí la sala és llarga i estreta, no en trobem cap que tingui, que doni aquella sensació clar, que hem dit abans de que la persona està dins de l'infern, no? Està allà dins amb, vivint aquella escena. I després sortim allà al pati, un pati interior que hi ha, on allí pues, hi ha els Reis Mags, que donen als nens i als pares pues, caramels, i els nens ja a vegades els donen les cartes, i també és bonic que allí hi ha unes mares que inviten a la gent pues, amb unes pastes, amb unes cocs que han fet elles per aquest moment. I entrem a l'última escena, que és l'escena doncs, del naixement de Jesús, que allí pues, bueno, és el final, i és la, per mi una de les més boniques, de les més que arriben més al cor, no? Perquè són dos nens petits, que ballen, que canten, després hi ha uns adolescents que fan la seva ambientació musical, que això ja també forma part de la nostra tradició, no? És com a... Quasi no ho concebiríem, no? Sense aquestes noies que ballen i que se senten elles una mica protagonistes, també, que són, ja dic, adolescents. I la cosa és que ja, enguany tenim un Sant Josep, una Sagrada Família, que no és del poble, eh? És una noia que s'ha fet la professora de l'escola, que té un nen petit, que se mos va oferir, i formen ells la Sagrada Família amb el nen petit que tenen, més un altre fill que tenen, pues, que estarà de pastoret.
Molt
és bonic,
bé.
Això.
I tant.
Sí, perquè és que el poble, un any, que el que sigui, pues, les famílies que havien tingut fills no tenien cap adequat, tots eren o ja havien nascut com a molt tard al maig, saps? I clar, ja ara resultava una mica... Una mica gran. En fi.
En definitiva, Dolors, si haguéssim de parlar de persones, de quantes persones estaríem parlant?
Pues al pessebre hi surten entre 80 i 90 persones, no em facis dir exactament, perquè, per exemple, els Reis Mags, com que ho fan els pares dels nens, llavors cada dia són uns pares diferents. Cada dia són... S'ho combinen entre ells. Un dia fan tres, l'altre dia fan tres, uns altres tres, algun repeteix, però que li agrada molt, però en general cada dia hi ha uns tres reis diferents. I enguany doncs, la Sagrada Família és una sola, serà una sola, però normalment els altres anys eren dos o tres, i a vegades ens hem trobat de famílies que han estat fent de Sagrada Família. I bueno, unes 80 persones que estan sortint participant, més una vintena que estan en l'organització i a la construcció, com si diguéssim, a la formació de la l'ETCAP, no? Des de fa ja un mes i pico que estem treballant amb això. Bueno, comencem a l'octubre, ens reunim i llavors ja pues, a finals de novembre, mitjan novembre, comencem.
Déu-n'hi-do, eh? La feina que hi ha aquí al darrere, jo diria que és molt important, no? No només la gent que hi surt, sinó la gent que hi ha preparant, assajant cadascuna d'aquestes escenes, que déu-n'hi-do, eh?
I els nens, pues, a cada nens, a cada quadre, també se'ls explica molt perquè ho fem, que fan a catequesis, no?, dins de tot això, i surten nenes i nens de totes les maneres, de totes les cultures, perquè nens immigrants... Nens pues, que no estan batejats, que no tenen cap sentit religiós, no ho viuen a casa seva, però que la tradició del pessebre vivent els atreu molt i porten els seus nens i porten venen allí a sortir i es comprometen a que els nens vinguin no només a ensenjar, sinó que aquells dies, que són dies, ja saps com són, pues, que els portin a l'hora i el moment que calgui.
I tant. Sí. Suposo que ha degut haver molta gent també que... davant d'aquesta, de veure, en definitiva, aquesta realitat del pessebre, s'ha qüestionat o si més no, davant de...
Jo crec que sí, perquè qui més qui menys pues, té sentiments, no? I llavors són coses que pues, portem, bueno, la nostra cultura és cristiana. Llavors, vulguis que no, de petits o la família o l'ambient, pues, aquell ambient que viu en aquell moment, algo, jo crec que algo els arriba, per això ho fem, mossèn, perquè arribi amb algú, i llavors, pues, no ho sé, l'interior de que la persona és de més Déu ho sap, no? Però jo crec que sí, jo he vist a persones emocionades davant del quadre dels petits i del naixement de la cova i sortir... pues amb les llàgrimes als ulls, algo vol dir això, no? I gent maca i gent que, pues, bueno, havien oblidat completament aquest sentit del Nadal, perquè ja saps que el Nadal avui dia és simplement, podríem dir, econòmic,
des del punt de vista
del materialisme, i sin embargo en aquest moment, nosaltres el missatge que intentem donar és aquest. Ara mira, jo estic ara preparant un mural per baix a l'entrada que hi posa, això és Nadal, no? Amb el naixement. El que intentem donar sempre aquest missatge, que el Nadal és la celebració del naixement de Jesús. Saps?
Doncs,
els petitets, pues, els diem això, que aquell dia és l'aniversari, és el cumpleaños de Jesús.
I tant,
no?
I tant.
I ells ho entenen.
Recapitulant, perquè ja estem a punt d'acabar.
Sí,
dies, hores que podem anar a veure aquest pessebre.
Pues mira, els dies sempre, quasi sempre, se solen ser igual. El 25 i el 26, el 29... no sé exactament si cal un dissabte o un diumenge.
Diumenge.
No recordo ara. Diumenge, no? Sí, el 25, 26, 29 i el dia 1. A partir de les 6:30 de la tarda. Però jo sempre dic, si a les 6:15 hi ha gent, o sigui, està plena l'entrada, ja tenim un turno que passen en grups de 30, 25, 30, uns 30 cada vegada, o a vegades una mica més, doncs llavors ja comencem, si tenim els personatges a punt. Perquè així es va agilitzant, i l'única variació que han posat aquest any és que han posat que l'últim pas, l'última representació, començaria a partir de les 8, perquè els nens són molt petits, els de l'últim quadre, i l'any passat, l'últim dia que vam acabar, que eren 10:15 de la nit, bueno, de 12 o 13 que eren, ens en vam quedar 3 o 4, perquè s'adormien, no aguantaven, saps? I que vam dir, bueno, pues, a veure, procurar que la gent procurar vindre pues, una miqueta més aviat, no?
Doncs això és el que recomanem des d'aquí, que vagin a veure aquest pessebre vivent de Tivissa, que realment val molt, molt la pena. Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i desitgem que tinguis un bon Nadal i que aquest pessebre sigui tot un èxit.
Gràcies, mossèn.
I a tots vostès. Els deixem ara...
a tu i a tothom.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Els deixem ara les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Aquest és el darrer programa abans dels Nadals, per tant, els desitgem des d'aquí un bon i un sant Nadal.
De vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Un any més celebrem la festa de Nadal. El record del naixement de Crist fa que durant aquests dies en les nostres parròquies, a les llars i als carrers dels nostres pobles es percebi un ambient diferent al ritme ordinari de la resta de l'any. En el cor de les persones afloren els sentiments i anhels més nobles que pugui albergar l'ésser humà. Malgrat les dificultats que cadascú pugui estar vivint, ens desitgem el millor els uns als altres i anhelem que la pau que els àngels van anunciar la nit del naixement de Crist es faça realitat en les relacions entre les persones i els pobles de tot el món. Però el Nadal no és només l'exaltació d'uns sentiments. El naixement de Jesús és un esdeveniment que ens parla de Déu i de l'ésser humà. En el xiquet de Betlem se'ns revela el rostre del Déu verdader. Moltes persones entenen la grandesa de Déu com una superioritat que el tanca en ell mateix, que l'allunya i el fa indiferent a la història dels homes. En definitiva, un ésser sense sentiments, incapaç d'estimar. És en el fons el que ocorre en les relacions humanes, en les quals es dona una gran importància a la posició de superioritat o inferioritat dels uns respecte dels altres. I els que ocupen els llocs superiors s'esforcen per guardar les distàncies respecte dels inferiors. Això és un mecanisme per afirmar la pròpia posició de privilegi. El Nadal es mostra, en canvi, la imatge cristiana de Déu. La seva grandesa no consisteix a tancar-se en ell mateix guardant la distància, sinó a identificar-se amb els xicotets, amb tots aquells que, si els valorem amb criteris humans, ens quedaríem indiferents davant d'ells, perquè no són importants per al món. Per a Déu no hi ha ningú que siga massa xicotet o insignificant per no prestar-li atenció. La grandesa de Déu es mostra en la seva capacitat per rebaixar-se, i la grandesa de les persones en la capacitat per trencar barreres, per salvar les distàncies que ens allunyen dels altres. Però el misteri de Nadal ens parla també de l'ésser humà, d'allò que Déu vol regalar-nos. Sant Lleó el Gran ens convida a considerar que si el Fill de Déu ha vingut a compartir la nostra condició humana, és per a que nosaltres puguem compartir amb ell la seua naturalesa divina. La dignitat de l'ésser humà és molt més gran del que haguérem pogut imaginar per nosaltres mateixos. Déu ens convida a compartir amb ell la seua grandesa, i per això ha volgut fer-se xicotet com nosaltres. El nostre Déu no guarda les distàncies. Al contrari, trenca les barreres. Ho fa en néixer com un de nosaltres en extrema pobresa. I ho fa en ressuscitar i obrir-nos les portes del paradís. I així descobrim per què hem de celebrar el Nadal amb aquestes actituds que ens ennobleixen. No estem davant un sentimentalisme infantil. Volem manifestar que el que anhela l'ésser humà no és una il·lusió buida, sinó una esperança certa, perquè Déu s'ha acostat a nosaltres d'una manera sorprenent, i això ens permet acostar-nos a ell amb una confiança absoluta. Bon Nadal per a tots.
Aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.